COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Hola, família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports Cope i gràcies per escoltar-nos. El show ha de continuar i arrenca avui la quarta jornada de la Champions, que ens porta bons partits. Avui tenim programa doble, amb sessió de tarda i nit. A la tarda juga el Girona al camp del PSV a Eindhoven. Com ha dit Mitchell, molt a guanyar i poc a perdre. El Girona, que es presenta amb 10 baixes, encara aquesta cita davant d'un PSV que fa més de 2 anys que no perd al Philips Stadium. La cita a 6:45 de la tarda. I a les 9 al Santiago Bernabéu tenim un Real Madrid-Milan, un clàssic del futbol europeu, encara que ara fa molt de temps que no es veuen les cares a Europa. Cara a cara, els dos equips que tenen més Champions o més Copes d'Europa. 15 al Real Madrid, 7 al Milan. A veure quina és la imatge del Real Madrid, que torna a jugar després de caure golejat contra el Barça i que tindrà davant un Milan amb gent perillosa, sobretot a dalt, com Leao, Pulisic o Morata. També avui tenim un interessant duel Sporting de Portugal-Manchester City, amb aquest duel el de golejadors nòrdics, Gyökeres, el suec, davanter de moda al futbol europeu, contra el noruec Haaland. També avui destaca el Liverpool Bayer Leverkusen. El Barça ja està a Belgrat per jugar demà contra l'Estrella Roja. Flick ha repetit la convocatòria que va fer per rebre l'Espanyol. L'equip s'entrenarà aquesta tarda a l'escenari del partit amb rodes de premsa abans de Hansi Flick i de Fermín. De seguida estem allà amb el Manuel Oliveros. Tenim també notícia d'última hora. El València i el Llevant ja han demanat, acaben de demanar, l'ajornament dels partits del cap de setmana. Espanyol, València i Tenerife, Llevant. Ara la Lliga ho ha de validar, però és evident que aquests partits no es disputaran aquest cap de setmana. En bàsquet, odissea del Joventut per arribar fins a Trento per disputar avui partit d'Eurocup. El vol que havia de portar l'expedició des de Barcelona fins a Bolònia va sortir amb més de 10 hores d'endarreriment. No afrontarà la penya, per tant, el partit en les millors condicions. A més, és partit important perquè tant el Joventut com el Trento estan amb 2 victòries i 4 derrotes, per tant, necessiten guanyar. És notícia també al món del bàsquet el fitxatge de Roger Grimau, nou tècnic del Dinamo Bucarest per les 3 properes temporades, i s'ha confirmat aquest matí, ja és oficial, que el circuit de Barcelona-Catalunya acollirà el Gran Premi de MotoGP que s'havia de celebrar al circuit Ricardo Tormo de València. Serà l'últim Gran Premi de la temporada els dies 15, 16 i 17 de novembre i serà el Gran Premi, per tant, en el que Jorge Martín i Pecco Bagnaia es jugaran al Mundial. Avui comentarem la jugada del nostre debat amb el Tomàs Guasch i el Lluís Buixeras, company de La Vanguardia, i les preguntes del dia Esports Cope, que us formulem, com sempre, via Twitter. En clau Barça, De Jong encara no ha estat titular després de la lesió. La pregunta és si ho ha de ser demà. Creieu que sí, que ha de ser titular al 54%, que ha de començar la banqueta al 46%. En clau Girona, sobre el PSV Girona d'aquesta tarda. Creieu que guanya el Girona la majoria, al 43%, que hi haurà un empat al 21%, que perdrà el Girona al 36%. I en clau Espanyol, us preguntem si s'ha de jugar a l'Espanyol València de dissabte. Creieu que sí, al 43%, que no al 57%. Héctor García està al control de so, Edu Badia a la producció, us parla Joan Batllori, passen 8 minuts de les 3 de la tarda, això està en marxa, la pilota és la pilota de la Champions, ja roda Esports Cope.
Prácticamente las casas las tenemos ya vacías.
Trajo unas mantas que tenía por casa y ahora iré a buscar unos sacos de dormir.
Cope con los afectados por la Dana. Sigue el minuto a minuto en la antena, en cope.es y en nuestras redes sociales.
Hoy tengo que dar clase en el rocódromo, cargar con 10 arneses, cascos, y luego me voy a la montaña a escalar con mis amigos, que eso me encanta. Menos mal que puedo...
Menos mal que lo puedes hacer todo con el nuevo Citroën Berlingo con asientos exclusivos Advanced Comfort y un amplio maletero. Este mes tu Berlingo térmico eléctrico desde 24.500 euros. Citroën. Consulta citroen.es.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te llevas gratis un práctico inflador Casals. Y te arreglamos el día.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 9 de noviembre. Consulta bases y condiciones en carglass.es.
Comencem l'Esports Cope d'avui dimarts, quan passen 10 minuts de les 3 de la tarda, que tenim setmana Champions, tenim la quarta data d'aquesta primera fase de la competició amb bons partits. El Barça ja està a Belgrat per jugar demà contra l'Estrella Roja i està allà també el Manuel Oliveros, de fet el tenim a la porta de l'hotel de concentració del Barça. Hola, Oli, bona tarda.
Què tal? Bona tarda. 3:10 de la tarda, efectivament, aquí a la porta de l'hotel del Barça, al carrer Cràlia Milana de Belgrat.
L'expedició ha arribat fa uns minuts, no, Oli?
Doncs sí, ha arribat ja fa una bona estona a l'aeroport de Belgrat, però fa uns minuts, a les 3:15 de la tarda, ha arribat l'expedició del Barça, dels jugadors del Barça, que, com deies abans, són els mateixos que van jugar davant del Reial Club Esportiu Espanyol l'altre dia. Han vingut amb dos bussos i ja dic que han arribat a 3:15 de la tarda aproximadament, i una mica abans, cap allà a 2:15 de la tarda, de 3 de la tarda, ha arribat el president del Barça, Joan Laporta. Ja estan aquí, ja dic, des de fa 25 minuts aquí a aquest hotel.
Perfecte. I aquesta tarda, Oli, a entrenar a l'escenari del partit, i abans escoltarem els protagonistes d'aquesta prèvia.
Sí, l'entrenament serà a partir de les 7 de la tarda a l'estadi Rajko Mitić de l'Estrella Roja de Belgrat. A partir de les 7 de la tarda, 15 minuts a porta oberta pels mitjans de comunicació. Després continuarà l'entrenament de l'equip de Hansi Flick. I abans, com deies també al principi, les rodes de premsa de Fermín, que és notícia, l'altre dia era notícia perquè ha renovat el seu contracte fins al 2029, i després de Hansi Flick. Tens de dir, deixa'm dir-te que quan ha arribat a l'expedició del Barça, doncs aquí la temperatura és ara mateix d'uns 13-14 graus aproximadament, el sol s'està bastant bé, perquè fa sol, està el cel color blau, però a l'ombra fa una mica de fred i feia rasca, i hi havia unes 20-30 persones aproximadament, amb samarretes de Yamal, algunes samarretes de Pedri, i els jugadors del Barça que van amb el vestit d'hivern, amb un abric de color beige, amb caputxa, doncs ni s'han apropat, com és natural. Han passat olímpicament dels seguidors que estaven aquí, i a més amb la caputxa pujada, de manera que era molt complicat pels aficionats que hi eren aquí a l'hotel contemplar fins i tot les cares dels jugadors del Barça.
Perfecte, doncs aquest és el panorama, aquesta és la fotografia des de la porta de l'hotel de concentració del Barça a Belgrat. Oli, gràcies per la informació i estem en contacte. Que vagi molt bé.
De res, bona tarda. Adéu.
Bona tarda. No ens movem de Belgrat, que tenim al telèfon a Savo Milosevic. El recordareu alguns, exfutbolista del Saragossa, de l'Osasuna. Va defensar també una temporada la samarreta de l'Espanyol. Actualment és el tècnic del Partizan. Savo, hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo va la vida? Savo, ¿todo bien?
Todo bien, de momento en Partizan empecé mi segunda etapa hace un mes y medio, y bueno, estamos bastante bien hasta ahora, pero estamos en una posición complicada con tanto el equipo como el club, pero vamos poco a poco, paso a paso.
Sí, pero he visto que estáis en buena racha, que los últimos resultados son buenos, Savo.
Los últimos desde que llegué, sí, llevamos ganando 5 partidos así seguidos, así que de momento está bien, pero no podemos relajarnos.
Bueno, pues oye, hay que decir que se ha notado el cambio de entrenador, ¿no? En este caso, Savo.
Bueno, por eso se cambia entrenador, para que se cambie todo, ¿no? De momento funciona todo bien, sí.
Bueno, algo parecido en el Barça, que también se ha notado el cambio de entrenador, porque está haciendo un gran trabajo Hansi Flick y está consiguiendo grandes resultados y tener al equipo muy bien, a nivel de fútbol, a nivel de físico, está haciendo gran temporada.
Bueno, yo estoy enamorado de Barcelona, de esa primera gran Barcelona con Messi, Xavi, Iniesta, pero este Barcelona me parece que pueden superar este gran equipo, porque lo están haciendo todo bien. Además, están corriendo mucho, y es algo extraño que me sorprendió. Lo vi el último partido contra el Real Madrid, contra el Bayern. Es increíble lo que están haciendo. Mi señor Flick, le respeto mucho, creo que es uno de los mejores. De momento va muy bien, pero yo espero que será mejor en los años que vienen.
Sí, porque tiene mucha gente joven muy buena, que ya actualmente son buenos futbolistas y tienen que ser mejores todavía en el futuro.
Yo creo que esto no es lo mejor de Barcelona. Lo mejor viene en un año, en dos años. Yeah. De momento está extraordinario, es muy bueno, pero creo que lo mejor viene todavía.
Sí, sí. Están muy bien los jóvenes y los veteranos también están bien. Que tú eres un gran goleador, Savo, y ahí tienes a Lewandowski esta temporada con 36 años y metiendo muchísimos goles, ¿eh?
la edad es solo un número. Es solo un número. Uno puede o no puede. Y siempre es la mejor mezcla posible es tener los jóvenes y los muy con jugadores con mucha experiencia. Y una mezcla de eso es siempre mejor. Y en Barcelona tenemos eso de momento.
Sí.
Una perfecta combinación, sí.
Entonces, ¿crees que mañana el Barça es claro favorito? ¿Crees que el Estrella Roja le puede poner en problemas, Xavo?
Muy complicado para Estrella Roja. Estrella Roja sí que tiene un mejor equipo en Serbia, pero y con más dinero, pero comparando con Barça, muy, muy difícil. Lo que pasa en un partido puede ocurrir todo. El fútbol es una cosa extraña. En este partido no creo, pero pues, Estrella Roja sorprendió Liverpool hace 4 o 5 años, cuando el Liverpool estaba muy, muy fuerte. Así que todo es posible, pero si Barcelona está a su nivel, cerca de su nivel alto, muy, muy, muy complicado para Estrella Roja.
Háblanos un poco del Estrella Roja. ¿Cómo es como equipo? ¿Qué cosas tiene buenas y qué cosas tiene malas, Xavo?
Bueno, están intentando, sobre todo en la Liga de Campeones, como equipo actuar, porque claro que la mayoría de los equipos en la Liga de Campeones son superiores de Estrella Roja, así que intentan hacer las cosas como el grupo, defienden como el grupo, atacan como el grupo. Tienen una rapidez arriba con Silas. Lo que pasa también tienen algunos jugadores lesionados importantes. Lo que pasa es que el centro campo y atrás no tiene mucha rapidez, y eso es el problema grave para la Estrella Roja, sobre todo en la Liga de Campeones, porque sin rapidez hoy, como está el fútbol, es muy, muy difícil contrastar esos equipos. Y bueno, además, ese equipo de Barcelona que tiene rapidez y velocidad y piensan rápido y actúan rápido y reaccionan rápido, es muy complicado. Y Estrella Roja ahí tiene mayor problema. La rapidez no es muy buena en el equipo.
Okay, bueno, pues vamos a ver qué pasa mañana, Xavo. ¿Sigues a tus equipos de la Liga Española, al Zaragoza, al Osasuna, al Español, los sigues o qué?
Todos, claro. Sí. Claro, sigo el fútbol español en general. Algo para mí importante. Tengo muchos amigos en todos los equipos donde estuve, donde jugaba, y claro que ir luego siempre Real de Barça son dos equipos que son de los más importantes en Europa, así que claro, también quería decir una cosa sobre esas terribles cosas que ocurrieron en Valencia. Darle pésame a las familias de los de la gente que sufrió mucho ahí, es por eso me duele mucho, estoy con el alma y con el corazón con esa gente. Vi el otro día las imágenes, fue terrible, tremendo, terrible. Sí. Así sí. Que porque como tengo muchos amigos en España, la verdad es siento muchísimo, lo siento por lo que ocurrió.
Muy bien, pues te agradecemos mucho el mensaje, Xavo, y te mandamos un abrazo fuerte desde Barcelona, ¿eh? Xavo, gracias por atendernos.
Igualmente, muchas gracias.
Chao, hasta luego. Las 3 i 19, rematem aquesta portada. Víctor Navarro, bona tarda.
Bona tarda, Joan.
Ja ens parlava una mica el Xavo Milosevic d'aquest Estrella Roja, del rival del Barça de demà, que ha perdut els 3 partits que ha disputat a la competició aquesta temporada i que, a més, com ell deia, es presenta el partit amb algunes baixes, també.
Sí, la més destacada és de l'extrema esquerra, Peter Olayinka, nigerià, que el 26 d'octubre es va lesionar de gravetat contra l'Espartak amb una rotura del tendó d'Aquiles. Era un jugador que era titular per Vlada Milajovic, que l'entrenador de l'Estrella Roja, també té la baixa de Kusic, el central, que venia d'una lesió a l'adductor. És veritat que va ser suplent a l'últim partit del cap de setmana, però no va jugar cap minut, així que entraria com a molt, s'entén, a la segona meitat contra el Futbol Club Barcelona. Són dues baixes, o sobretot la d'Olayinka, una baixa important. Venen de guanyar 3-0 el cap de setmana al Vojvodina, en la Lliga, on porten 12 victòries en 13 partits. Tenen 37 punts i li tenen 10 al segon, al Beograd. Va marcar Ndiaye, que és el davanter estrella que té l'Estrella Roja, amb un gol i una assistència a Champions, i 9 gols i una assistència a la Lliga. En Champions és veritat que han perdut els 3 partits. Van perdre 1-2 a casa contra el Benfica, 4-0 a la visita a l'Inter i 5-1 a la visita al Mónaco, el rival que el Barça també va caure en Champions. Com dèiem, Milojevic, l'entrenador, ha parlat fa uns minuts, fa uns 40 minuts, una hora, ha acabat la roda de premsa i explicava doncs, les virtuts del Barça i també com volen superar-los demà a Belgrad.
A l'inici de Barcelona...
El Barcelona quasi no comet errors. Farem tot el possible per contrarrestar-los. De nosaltres depèn demostrar el que sabem fer. Davant de la nostra afició, tot és possible. Lluitarem durant els 90 minuts. L'ambient serà fenomenal. El Barça sempre juga amb l'estadi ple, però demà veuran el rendiment de la nostra afició.
Ho deia Oliveros des de Sèrbia, avui entrena el Barça i fa la roda de premsa a l'estadi, el Raico mític, aquest estadi que s'anomena el Petit Maracanà, de 51.000 espectadors, i on va jugar la selecció espanyola al setembre, així que Lamine Yamal, Pedri i Dani Olmo ja van jugar, ja coneixen aquest estadi, que serà l'escenari demà del partit de Champions.
I on Maradona va marcar un dels gols més icònics que va fer amb la samarreta del Barça de vaselina l'any 82, jugant partit de competició europea allà contra l'Estrella Roja. Víctor, gràcies.
Gràcies.
3:21 minuts, fem una pausa i després abordem el que passarà avui a la Champions, que aquesta tarda juga al Girona i aquesta nit juga al Real Madrid.
Si estás escuchando este anuncio para que te digamos el precio espectacular y las cuotas increíbles del Volvo XT40, nuestro SUV con todo el diseño, tecnología y seguridad de serie, lo siento, no podemos decírtelo. Averígualo en nuestros concesionarios Volvo o en volvocars.es y no podrás evitar ir a por uno. Ven y descubre el XT40 en nuestros concesionarios Volvo o en volvocars.es.
¿Aló? ¿Soy el tipo directo de Línea Directa?
Perdona, pero tú no eres el tipo directo.
Oui, mon ami, él sí es el tipo directo de Moa también.
No entiendo nada.
Es que con el seguro de coche de Línea Directa podrás tener asistencia en viaje en España y en el extranjero. Y claro, he tenido que buscarme algo de ayuda.
Mientras atiendan en castellano.
Y tanch.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Sona la sintonia de la Champions a Sports Cope. Anem amb la jornada d'avui, que juga el Girona, com us deia, aquesta tarda, la cita 6:45 al camp del PSV a Eindhoven. Anem cap allà, cap a Eindhoven, on tenim el Rubén Martín. Rubén, hola, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, va a ser una cita complicada para el Girona, por las muchas bajas que tiene todavía y porque el PSV lleva más de 2 años sin perder en su estadio, Rubén.
Sí, este es uno de los estadios más difíciles de Europa y aparte el PSV a lo mejor tiene menos nombre que otros equipos porque viene de la Eredivisie, pero hasta que perdió este fin de semana contra el Ajax había ganado los 10 partidos anteriores y la gente dirá, bueno, pero está por detrás del Girona en la Champions, ya, pero es que le ha tocado jugar contra el Paris Saint-Germain, al que le empató en el Parque de los Príncipes, y luego jugar contra la Juventus y contra el Sporting de Portugal, que este año tiene un buen equipo, o sea que yo creo que la clasificación en la Champions es engañosa y que son buenos, tiene buenos jugadores.
Sí, hombre, tiene a Luke de Jong, que el hombre es veterano, pero que sigue haciendo goles. Es de aquellos delanteros que meterá goles toda su vida, Rubén.
Sí, sí, además aquí lo sigue haciendo, está a un buen nivel, tiene buenos futbolistas. A mí me gusta Lang, que suele jugar a pierna cambiada por la izquierda, aunque él es diestro. Tiene Bakayoko, que se va a jugar un puesto con Perisic. O sea, yo creo... tienen muy buen equipo y sobre todo luego le meten un ritmo tan alto a los partidos aquí, especialmente en su estadio, que no sé si para el Girona es el mejor rival posible. Claro. También hay que decir una cosa, que yo he visto jugar al Girona en el Parque de los Príncipes y hasta que la lió Gazzaniga no hubo un problemón muy grande. O sea, es capaz de aguantar también ante equipos grandes, así que no... yo creo que hay partido.
Sí, sí. Bueno, vamos a ver. Tú has hecho muchísimos partidos, seguro, ahí en el Philips Stadium, que es un ambiente duro, Rubén, ¿eh? Es un ambiente, un campo potente, ¿eh?
Muy caliente, muy caliente. Yo creo que la fama se la llevan los turcos, pero Centro Europa, especialmente esta afición y algunos equipos belgas, tienen unas aficiones que son mucho más calientes de las que recordamos en Grecia o en Turquía, que tienen más la fama. O sea, este es estadio duro, caben más de 40.000 personas, se llena siempre, ambiente caliente, la gente está muy encima... y luego, claro, lo que dice siempre Michel, que para el Girona cada partido que juega en Champions no puede ser que sea un partido más. O sea, es algo histórico y como tal lo tienen que afrontar, no como si fuera a quitarse un trámite de encima pensando en la Liga.
Totalmente. Bueno, te escuchamos después a ver qué ha sido el partido. Un abrazo, Rubén, gracias, ¿eh?
Otro, chao.
Hasta luego. 3:25. El partit el podreu seguir per aplicacions. En aquesta transmissió estarà també l'Albert Díez. Albert, què tal? Bona tarda.
Què tal, Batllori? Bona tarda. Bona tarda a tothom.
Doncs a veure si és capaç d'esgarrapar el Girona alguna cosa d'Eindhoven, que no serà fàcil, eh?
No, però fixa't la trajectòria més regular que irregular a la Lliga de Campions. T'ho apuntava el Rubén. Si no és per l'error de Gazzaniga, hagués sumat el part dels prínceps en el debut històric en aquesta competició. El segon partit, en el debut a casa, es va avançar davant el Feyenoord, però després va tenir 20-30 minuts que el van condemnar. Ve de sumar la primera victòria davant l'Eslovan de Bratislava. És cert que ara té dos desplaçaments, aquest complicat a Eindhoven, però després té un desplaçament que jo crec que pot ser assequible per sumar de 3 en 3, que és a Graz. Però avui jo crec que molts seguidors del Girona signarien l'empat a camp del líder de la Eredivisie, de la Lliga Neerlandesa. Té 9 baixes al Girona, perquè és cert que no està inscrit, però també està lesionat, que és Mise Hui. Recupera Pau López, recupera Justin. Ahir a la roda de premsa explicava Mitchell que contra el Leganés no volia donar alternativa als joves quan es va apretar el resultat, però avui creu que ho farà independentment de l'escenari que tingui. Dos documents d'aquesta roda de premsa prèvia de l'entrenador del Girona. El primer, aquells missatges que dona Mitchell, molt clars, en aquest cas sobre el partit d'avui.
Nosotros tenemos muy poco que perder y mucho que ganar. PSV es un histórico, ganó la Champions, ganó la Copa de Europa ante el Real Madrid de la Quinta. Mañana, si necesitamos a la gente, tenemos que tirar de ellos. Y la gente joven está preparada. Da igual que el marcador vaya a favor, en contra. Si el equipo necesita energía, son jugadores que nos van a ayudar y tienen que salir y saldrán a jugar.
És a dir, jugadors com Selby, que ve de ser titular als últims dos partits i que ho ha fet molt bé, cas de Minso, el sud-coreà, que ja va debutar contra la Reial Societat amb el primer equip del Girona. Enric Garcia, que és un jugador de 18 anys del juvenil que porta dues convocatòries, és possible que, sobretot els dos primers, els veiem. També Justin, aquell extrem que no la pretemporada, l'última, sinó fa dos anys, va agradar moltíssim. És cert que ha sovintejat molt amb les lesions. Aquest jugador nascut a Lleida, internacional, amb les categories inferiors de Portugal. Avui podem veure perfectament a Gazzaniga en porteria, a Arnau i a Blind en els laterals, a David López i a Creixi a l'eix, a l'eix de la defensa, a Oriol Romeu i a Van de Beek al mig del camp, juntament amb Yangel i Miguel, que saps que Miguel i Arnau són tots jugadors i tot campistes, és la disposició, però després es mouen per on volen, i a dalt a Brian Hill i a Estuani. Més de Mitchell en la prèvia del partit.
Lo que quiero es que mañana sea un partido con esa personalidad, con esa mentalidad y con esa sensación de ser un equipo protagonista. Y eso es lo que le pido a los jugadores. La verdad es que lo están haciendo en todos los partidos, entonces no puedo pedir más. Recuperaremos gente poco a poco y seguramente después del parón veremos las cosas mucho más claras y mucho más, más tranquilas en el sentido de las lesiones, pero queremos ganar y queremos estar ahí en la pelea de entrar entre los 24 de la Champions y seguir mirando hacia arriba en la Liga.
Es referia Mitchell als lesionats, inclús abans de l'aturada, el proper partit a Getafe poden tornar Sigankov i Solís. Va rebre 1.600 entrades al Girona, només va rebre 222 peticions, 222, 222 aficionats del Girona són els que acompanyen avui a Eindhoven el conjunt català.
Pendents, per tant, del Philips Stadium a partir de 6:45 i després mirarem al Santiago Bernabéu, que tenim bon partit també allà a partir de les 9, aquest partit entre el Real Madrid i el Milan. Estem a Madrid. Miguel Ángel Díaz, buenas tardes.
Hola, Joan, buenas tardes.
Bueno, estamos ante un gran clásico del fútbol europeo, ¿eh? Se enfrentan hoy, Miguel Ángel, los dos equipos con más Champions o con más Copas de Europa de la historia, ¿eh?
Es correcto, 15 el Real Madrid, 7 el Milan, casi nada al aparato, 22 frente a frente. Y es curioso con esto de la Champions, a veces pasan muchos años, pese a ser dos colosos, dos gigantes del viejo continente, llevan exactamente 14 años y dos días sin enfrentarse en un partido oficial. Mm. Un amistoso, por ejemplo, el pasado verano en Estados Unidos, en Chicago, pero en Copa de Europa desde una liguilla en 2010... no juegan estos dos equipos en la Champions.
Sí, sí. Recordamos, los que ya tenemos cierta edad, aquellos míticos enfrentamientos de los años 90 con Arrigo Sacchi en el banquillo del Milan. Han pasado los años, Miguel Ángel, y el Madrid ha mantenido el nivel y el Milan está pasando por un momento complicado, aunque parece que empieza a dar signos de recuperación, ¿eh?
Sí, es curioso porque en los años 50-60 el Madrid eliminó dos veces al Milan y le ganó una final de la Champions. En esas eliminatorias a las que tú te referías, a finales de los 80, con ese 5-0 famoso, con el primer gol de Ancelotti en San Siro, Le eliminó en dos ocasiones el Milan al Real Madrid y parece que en los últimos años la tendencia se ha vuelto a invertir en favor del Real Madrid. Es cierto que los seis últimos enfrentamientos han sido todos en liguilla, pero bueno, no deja de tener, ya te digo, mucha historia este partido.
Bueno, vamos a ver qué pasa hoy, Miguel Ángel, que han pasado días, pero es el primer partido que juega el Madrid después de caer goleado por el Barça.
Sí, parece que ha pasado mucho tiempo, ¿no?, con todo lo que ha sucedido. Y bueno, después de lo que pasó también con el Balón de Oro, con la suspensión del Valencia-Real Madrid, pero vuelve el Real Madrid al lugar de los hechos, al Bernabéu, después del 0-4 que encajó ante el Barça. El equipo va a ser prácticamente el mismo, con un único cambio. Va a entrar Modric en el centro del campo, va a jugar al lado de Valverde y esto va a hacer que Tchouaméni retrase su posición. Va a ser central Tchouaméni con Rüdiger y hoy sale del equipo Militao. Es el único sacrificado con respecto al clásico. Rodrigo, que se lesionó y que se perdió el clásico, se ha recuperado en dos semanas, va a ser suplente. Así que el Madrid va a jugar este partido con Lunin en la portería, Lucas Vázquez y Mendy en los laterales. Como digo, Tchouaméni y Rüdiger serán la pareja de centrales, con Modric, Valverde, Bellingham y Camavinga en el centro del campo y arriba Mbappé y Vinicius.
Muy bien, y ellos tienen gente peligrosa sobre todo arriba, ¿eh? Está Leao, que es un auténtico bicho, está Morata, está Pulisic, Miguel Ángel, gente peligrosa.
Sí, 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 van séptimos en el calcio, no están en su mejor momento, pero tienen pólvora arriba, como dices. Leao, que no tiene una fluida relación con Fonseca, parece, ha sido suplente en los tres últimos partidos del campeonato italiano, pero parece que hoy va a ser titular. Le podría poner en un brete a Lucas Vázquez, también Morata va a ser delantero, y Pulisic, como dices, también va a ser de la partida. Quizá me recuerda ese enfrentamiento Leao-Lucas Vázquez al que vivimos en la Eurocopa con Jesús Navas en Mbappé, salvando las distancias cuando Carvajal por sanción se perdió ese partido de semifinales, ¿no? Así que por ahí podría tener un poquito el Madrid debilidad. También luego está Teo por detrás, así que la banda izquierda del Milan va a ser poderosa y veremos a ver si Bellingham y Lucas Vázquez son capaces de taparla. Además te cuento que está percibido Modric y sobre todo el homenaje a las víctimas de la Dana en los prolegómenos del encuentro. Se va a guardar un minuto de silencio, brazaletes negros, los jugadores van a salir con una camiseta en la que se va a poder leer el lema "Todos somos Valencia" y además se va a desplegar una bandera grande, gigante de la comunidad valenciana en una de las gradas del Estadio Santiago Bernabéu.
Miguel Ángel, los escuchamos después, un abrazo fuerte, ¿eh?
Otro grande, hasta luego.
Gil.
Rafa Leao contra Lucas Vázquez. Ai, mare. Bona tarda, Valllori.
Però juguen 11 contra 11, eh?
Sí, sí, ja, ja.
No tots els duels
ja.
Aniran així.
A les quatre fotos de Rafinha surt Lucas Vázquez. Va, quarta
encara,
jornada...
Encara no ho ha superat, eh?
Quarta jornada de la Lliga de Campions, Valllori. Quarta jornada de la Lliga de Campions amb un bon cartell de partits, eh? D'entrada, sí. Juga un dels líders, el Liverpool, amb Anfield, que té 9 punts, rebent el Bayer Leverkusen de Xavi Alonso, que suma 7. Torna Xavi a una de les seves cases, a Liverpool, i una mica més i s'emociona amb la primera pregunta.
It feels great.
És fantàstic, és realment fantàstic, és realment especial tornar a estar aquí després d'uns anys. Te n'adones del desenvolupament del club. Veig les coses noves que s'han fet. Estan molt bé. Està molt bé venir a jugar aquí davant d'un Liverpool que està en un bon moment.
It can't get much better than that and we are looking forward to for tomorrow.
Sobretot Salah, que està en ratxa positiva de cara a porteria, també ho està Virts al Leverkusen. Konate i Mukiele són baixes. Més caviar, a Lisboa, és Sporting de Portugal, 7 punts, rep la visita del City, amb la mateixa puntuació. Víctor Gyökeres, el cíborg suec dels portuguesos, 24 gols en 16 partits i l'autèntic cíborg, Erling Haaland. Abans del xiulet inicial ha signat 14 en 13 partits. El City, que recordem, acumula dues derrotes consecutives a la Premier, està notant que no està Rodri, partit que més arriba enmig dels trasbassos que hi haurà. Ego Obiana serà el recanvi al City de Chiqui Wittgenstein. S'havia parlat de Rubén Amorín com recanvi de Guardiola abans del seu compromís amb el United, on arribarà l'11 de novembre. De tot això li havien de preguntar a Pep Guardiola.
Yo creo que Ferran le preguntó a Chiqui las opciones de posibles sustitutos y creo que Hugo fue su primera opción. Teníamos también el club otras alternativas y es una decisión del club. Créeme que yo he intervenido en cero porque no conozco directores deportivos. evidentemente Koikeres es un jugador muy importante para ellos, pero llevan mucho tiempo con Rubén Amorín, mucho tiempo, y se nota los patrones, la forma de jugar, la alegría, el convencimiento de todo lo que hacen, lo hacen. No hay nada mejor para un entrenador que tener un equipo que hace convencido lo que el entrenador quiere que su equipo haga.
Per última vegada a la Champions. I el tercer partit en discòrdia per mi, el Lille-Juventus. Tots dos tenen 6 punts. Veurem si els francesos són capaços de sumar 3, com han fet davant del Madrid i de l'Atlético. El Mónaco viatja a Bologna, els italians només han sumat un punt. El Dortmund hauria d'arribar avui als 9 a costa de l'Sturmgratz. El Celtic rep la visita del Leipzig, que no ha sumat. I la jornada del dimarts es tanca també amb el clàssic partit xutxu Slovan de Bratislava, Dinamo de Zagreb.
Doncs així es presenta aquesta jornada de dimarts a la Champions, la quarta de al campionat. Estarem pendents de tot el tiempo de juego de la COPE. I abans del debat, notícia important que ens deixa al matí també. Quique Iglesias, bona tarda.
Joan, bona tarda.
Que estàvem pendents de si, ja feia pinta que no, però estàvem pendents de si es disputaria l'Espanyol València de dissabte a l'estadi de Cornellà al Prat. El que podem dir a aquestes hores és que tant el València com el Llevant ja li han demanat a la Lliga l'ajornament dels partits.
Sí, dels seus partits contra l'Espanyol i el Tenerife respectivament, dient que encara la situació a València i la zona és molt greu, tot i que hagin passat 7 dies de la Dana Famosa. La Lliga ha sol·licitat aquesta suspensió a l'òrgan que correspon, que és la Federació. Ara, a les properes hores, haurà de ser el Departament de Competicions Professionals de la Federació el que doni llum verda a l'ajornament, alguna cosa que seria, doncs, lògic, no? L'Espanyol, que ha rebut a poc a poc l'oficialitat de tots aquests moviments, no s'hi posarà d'esquenes, com vam dir ahir, i haurà, doncs, de descansar aquesta setmana per enfilar l'aturada amb només 10 punts i en una situació realment complicada. Estaria molt bé que l'Espanyol, per exemple, també tenia en compte que recuperarà, doncs, gent que està lesionada, que no hauria pogut jugat a cap de les maneres contra el València, doncs després de l'aturada Kumbula, no? Grajera, Calero, no tant Pol Lozano, que estarà unes setmanes més de baixa, doncs es podrien recuperar. L'Espanyol B més talla també està en l'aire diumenge al matí a la Dani Jarque. Avui a les 5 de la tarda seré a la ciutat esportiva per la presentació de l'organigrama de futbol base i el nou model que vol implantar el club per tal de que el màxim de jugadors arribin al primer equip. Serà doncs ideal que Fran Gregarza, per cert, autèntic amo d'aquest sistema, tingui una mica més d'eficàcia amb els nois de la cantera del que ha tingut amb els Chedira, Vélez i companyia. Després t'ho explico.
No falta mai el palet de la Garza.
Estic còmode així.
Gràcies, Quique.
Adéu.
De seguida el debat.
Cuando se trata de hacer un envío a un cliente, lo queremos para ya. Reduzca el plazo de entrega a sus clientes con Libra Logistic, servicio urgente de transporte. El mejor servicio con Alemania y 14 países más para envíos paletizados. Y también ADR hasta 5 toneladas o 2,5 metros lineales. Libra Logistic, salidas y llegadas diarias. Su transporte es seguro, rápido y de confianza. LibraLogistic.com. 15 años reduciendo los plazos de entrega.
A veure, aquí hi ha tres coses que estan clares. El teu temps és or. La teva moto Honda mereix el millor taller. I a més, quan tu el necessites. A Servionda Llull t'ho posen fàcil. No tanquen al migdia. Reserva cita al 93-646-0600. Repeteixo, 93-646-0600 o a barcelona.servionda.es. Deixa la teva Honda quan més et convingui. També al migdia. Servionda, al carrer Llull, 4749, al Poblenou. Vinga, obrim el debat quan passen 38 minuts de les 3 de la tarda amb el company de La Vanguardia, Lluís Buxeras. Hola, Lluís, bona tarda.
Hola, Joan, com esteu?
Molt bé, i amb el Tomàs Guas també. Hola, Tomàs.
Hola, guapos, què tal? Molt bé, home.
Què tal, Tomàs? Que tu ja et vens significant clarament durant tots aquests darrers dies que per tu no hi hauria d'haver hagut futbol durant el cap de setmana. I ara ens explicava el Quique que clar, que l'Espanyol-València és normal que encara no es disputi aquest cap de setmana, Tomàs.
Sí, no, que jo continuo pensant que fan jugant els demés, però bueno, això és el món com va. Jo sento Ancelotti, a Iago Aspas, gent de todo pelaje, és que no pintamos nada. Coll, pues planteus un dia. perquè tot això ho decideixen uns tios amb una panxa i un puro que no han tocat la pilota mai. I aquests són els que manen sobre el que ha de fer, el que ha de fer el cor, el sentiment d'un professional del que sigui. Escolti, pues, si ho veuen clar tots, com ho veu clar qualsevol persona normal, però això s'ajorna fins que ha d'ajornar-se i s'ha acabat. Oiga, no tenen més calendari. L'altre dia ho vaig dir, pues es juguen 36 jornades, rei. Sí. Sou tan listos que no hi ha manera de tenir un dos dates lliures, pues en comptes d'un campió d'un tercer de 38 serà 36. D'on està el problema?
Sí. Jo, Lluís, amb totes les tertúlies que s'han fet aquests dies, he sentit a la majoria de la gent manifestar-se en contra de jugar. Hi havia o hi ha hagut algú també que hi ha defensat que no està malament que jugui perquè la gent també d'aquesta manera es distreu i tal, però on sí he vist unanimitat total ha estat entre els professionals. I si els professionals consideren que no s'havia de jugar, doncs jo crec que estava clar, no?
Sí, és el que t'anava a dir, que més que la gent de fora, és que després de la jornada, cada jugador, cada entrenador, algun inclús plorant, dient que no es tenia que haver jugat, que han jugat perquè han jugat, i quan veus que tots diuen que no es tenia que haver jugat, el que no s'entén és com no han parlat entre ells, clar, t'han trucat, no sé, i els capitans o algú, o algun sindicat, i que digui, escolta, no juguem i punt. És que si ells diuen que no es juga, no es juga i punt.
Sí, és que és això, Tomàs, clar, deia Ancelotti, nosotros pintamos cero, home, si sou els, al final sou els que jugueu, els futbolistes. Si els futbolistes decidiu no jugar, però pues no es juga.
El futbolista i Rodalies viuen molt bé amagats. És un col·lectiu que li agrada estar amagat. Vull dir, abans entrava la premsa, ara no entra. Abans viatjava amb els aficionats. No, quan més sols t'estiguin, millor. Ara, això té un greu problema, que tampoc es veuen ni parlen. L'AFE, pues, deu ser otros come gambas, com qualsevol sindicat que se precie. Però, escolti, si en una situació com aquesta, que tothom coincideix que és única a l'estrella d'Espanya, apostem per la normalitat, coño, pues, escolti, felicidades.
Sí.
Ara, clar, algú s'ha de moure, no? Vull dir que tots aquests xicotets mateixos que van a la selecció, que en definitiva és la crem de la crem, de dir, escolti, a veure, què passa aquí, senyores? Jo parlo amb els del meu equip. Com ho tenim, això? Pues que és que no vamos. I ja està, i ja està. I el que et dic jo, pues s'han de jugar menys jornada, però juguen.
Sí, totalment. En fi, el que tenim és jornada Champions ja, Tomàs, que tenim avui un Real Madrid-Milan que sona molt bé, 15 Copes d'Europa contra 7, i ara feia molts anys, abans ens ho recordava el Miguelito, que no es veien les cares a Europa, el Madrid i el Milan.
Sí, per això diuen los pro Superliga, que això no es pot aguantar, que feia 14 anys i de més. Bueno, és un partit, jo crec que té més, com es diria jo, més façana que altra cosa, no? Us recordo que classifiquen 24 de 36.
Sí,
dir, clar, és que el mèrit és no classificar-se. Els 8 millors s'estimaran en una eliminatòria. Bueno, però escolti, si aquí el Madrid i el Milan i tota aquesta gent no es classifiquen, que tanquin la barraca, rei. Ara, sí, sí. Avui, com és un Madrid-Milan, pues, millor que un Barça, com era allò, de Young Boys, una.
Sí, clar, quan sents, Lluís, Real Madrid-Milan, recordem aquells partits amb el Milan de Sacchi, dels holandesos i tal, però clar, des d'aleshores el Real Madrid durant tots aquests anys ha mantingut el nivell, ha estat a primeríssim nivell del futbol europeu i el Milan ha caigut. Ara fa la sensació que es recupera una mica, però ha estat desaparegut del mapa durant uns quants anys.
Sí, home, venen no, d'aquell 5-0 amb gol d'Ancelotti, precisament.
Sí, el primer va fer.
Sembla un altre esport, un altre món i un altre tot. Ara sí, està bastant vingut a menys. Jo estaria d'acord amb el Tomàs de que classificar-se, o sigui, el no classificar-se és el que té el mèrit, però també dic que ficar-te dins dels 8 primers no serà fàcil ni pel Madrid, pel Milan jo crec que, òbviament, ni aspira a estar entre els 8 primers, però ni pel Barça, o sigui, serà una cosa bastant complicada. I des d'aquí jo dic que a mi m'agrada bastant aquesta Champions, abans que acabi, que portem només 3 jornades, però crec que és bastant apassionant, encara que és una mica rara això de no jugar anada i tornada i tot, sí. però a mi m'agrada molt.
Sí, no, a mi també m'agrada bastant el format i jo crec que conforme anem entrant en les últimes jornades d'aquesta primera fase i ja comencem a veure les lluites per entrar entre els 8 primers, algun que es pugui quedar fora dels 24 primers, doncs guanyarà amb emoció. Si parlem, Tomàs, de Real Madrid-Milan, recordem aquells partits amb Sacchi a la banqueta i tal, i si parlem d'Estrella Roja-Barça, a mi em ve el cap al gol de Maradona al Pequeño Maracanà, aquell de vaselina.
Hombre, i tant, això de les coses grans que va fer Maradona al Barça, va ser un golarro.
Sí. Un duel al de demà, Lluís, molt desigual per això també, encara més que el d'avui,
Sí, el que passa que sent fora de casa i sent Belgrado i només per la fama que té i per la història, s'ha d'anar molt de compte, que sí que l'equip futbolísticament a l'Estrella Roja, òbviament, no té res a veure i és un equip menor, diguéssim, dins dels 32 que hi ha a la Champions, que és un dels equips que potser ni es classifica, però crec que fora de casa el Barça ha d'anar molt en compte i sobretot endollar-se, perquè està jugant molt bé, està aconseguint molts resultats, però la segona part del derbi va deixar una mica de males sensacions, que no és ni preocupant ni res, no dic això, però dic que s'han de tornar a endollar i espero que la Champions s'endollin i veurem. Òbviament, si estan al nivell que estan mostrant, tenen que guanyar bé.
Sí. Ara venim de parlar, Tomàs, amb Savo Milosevic, que és el tècnic actual del Partizan, y digo, estoy enamorado del Barça de Flick, le he visto contra el Bayern y contra el Madrid, fenómeno y tal. ¿Puede ser este equipo, cuando crezcan los chavales, mejor que el Barça de Messi, de Xavi y de Iniesta? Igual se ha pasado de frenada.
Pues a lo mejor sí, pero bueno, escolti, tan de
bona. No ho sé, ja veurem.
Sí, clar, ja veritat, home, a lo mejor és aquest és el càncer. Jo el que sí que vaig l'altre dia, al tiempo de juego, vaig comentar de passada, tu, el City no està fi. Falten molts mesos, falta molta cosa, això està claríssim, no? Però a mi em dóna la impressió de que els tres o quatre favoritos del mes d'agost, ojito amb un tapado que podia ser el Barça, aquest Aston Villa, o bé, per suposat el Liverpool, ojito que no tindrem algun lío, perquè capacitat de millora tenen molt, començant pel Madrid, però quan la perrita comença a caçar malament, ja veurem com acaba. Em sembla que por ahí pot venir el gran compte de la Champions, que al final hem de tornar a Johan. Esto empieza en quartos de final, i és veritat.
Sí. No, però és veritat, Luis, que si el Barça és capaç de sostenir durant la temporada el nivell de joc que està ensenyant en aquests primers partits, tindrà les seves opcions. Si li ha marcat 4 gols al Bayern i 4 gols al Real Madrid, no?
Sí, home, aquesta, la setmana aquesta del Bayern-Madrid crec que ha deixat clar que aquest equip està en costum, però que està a la bona línia. I veurem, jo crec que això que deia el Milosevic, que segur que la gent ho agraeix que parlin bé del Barça, però té que anar al taller a veure els frens, perquè no, estem molt, molt, molt d'hora. És un nadó gairebé aquest Barça.
Sí.
Llavors veurem, però sí, està clar que veient el que veus a Europa, com ha dit el Tomàs, el City que no està gaire fi amb les lesions, el Madrid que no saps per on et sortirà i tot, doncs és un equip que si manté aquesta línia, que no tenim que pensar que no la mantindrà perquè està donant motius per creure que la mantindrà, jo crec que sí, aspira tot, però bueno, amb la calma.
Molt bé. Ho deixem aquí, senyors, a gaudir de la jornada Champions. Tomàs, Luis, gràcies per estar a Sportscope,
A vosaltres, una abraçada.
Abraçada.
Adéu. Seguim.
Tiempo de juego, el número 1 de l'esport.
No val afluixar i s'ha de millorar la segona part del derbi. El Barça a la Champions ha de sumar 3 punts més i ho viurem amb el millor equip de la ràdio.
Hola, soy Pedri. Escucha los partidos del Barça con Paco, Poli y Elena en el tiempo de juego de la Copa.
Tiempo de juego.
Aquest dimecres, des de Belgrado, Estrella Roja, Barça.
Manolo Oliveros, Elena Condis, Josep Maria Minguella.
Amb la col·laboració de Dani Sanabre.
Tiempo de juego. Paco González, Manolo Lama i el millor equip de la ràdio esportiva.
Aquest any, 101. L'1 de desembre vinent, l'Allianz Jean Buen arriba a l'edició número 101. La llegenda continua creixent. Corre, inscriu-t'hi a jeanbuen.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno. Amb el patrocini principal d'Allianz i amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, Freedom, CaixaBank, Hyundai, Loteries de Catalunya, Sòria Natural, Yamaha, Frit Ràbic, Barta i Torrons Vicenç.
3 i 48 minuts de la tarda. Fins aquí el futbol. De seguida estem amb l'Odissea del Joventut per arribar a Trento, on juga avui partit d'Eurocup.
Algunas veces las palabras no son suficientes para expresar
lo que uno siente ante una desgracia como la que ha provocado
la Dana en la Comunidad Valenciana, Andalucía y Castilla-La Mancha.
Pero la radio, la palabra, es nuestra forma de comunicarnos.
Estamos completamente impactados con los daños causados por la Dana.
Nadie se puede poner en el lugar de quienes han perdido a los familiares, de quienes lo han perdido todo.
Pero lo que sí podemos hacer es comprometernos a no olvidar nunca a quienes lo están pasando mal.
A ser solidarios con ellos.
A llevarles en nuestros corazones.
Entre todos
podemos construir su futuro.
En COPE, la radio es más radio cuando nos escuchamos.
Anda, acércate un poco.
Un poquito más. Es que hace un frío en casa.
Si lo que quieres es confort y ahorro, en Leroy Merlin tienes todo tipo de soluciones al mejor precio. Aerotermia, estufas, termos, elige la tuya. Consulta condiciones en tienda o web. Leroy Merlin. Un hogar no nace, un hogar se hace.
Con el seguro de moto de Línea Directa tienes una cobertura que va sobre ruedas.
Que va muy bien, ¿quieres decir?
Bueno, sí, pero yo me refería
a... ¿A que es redonda?
También, pero iba a decir que va sobre neumáticos. Porque podrás tener la sustitución de los neumáticos en caso de rotura o pinchazo. Tengas el tipo de moto que tengas.
Buen giro ese, ¿eh?
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Hoy tengo que dar clase en el rocódromo, cargar con 10 arneses, cascos, y luego me voy a la montaña a escalar con mis amigos, que eso me encanta. Menos mal que puedo...
Menos mal que lo puedes hacer todo con el nuevo Citroën Berlingo con asientos exclusivos Advanced Comfort y un amplio maletero. Este mes tu Berlingo térmico eléctrico desde 24.500 euros. Citroën. Consulta citroen.es.
Cuando pagas tus impuestos vuelven. Vuelven en cada pensión que devuelve el esfuerzo de toda una vida. En una ayuda para emprender un nuevo proyecto. Vuelven en la piscina cubierta de tu barrio que te mantiene en forma. Lo que das cuando pagas impuestos vuelve a ti. Vuelve a todos. Lo que das, vuelve. Agencia Tributaria, Ministerio de Hacienda, Gobierno de España.
Doncs això, Albert, que té partit la penya aquest vespre d'Eurocup a Trento, després d'una odissea de viatge, eh?
Sí, a les 8 del vespre, setena jornada de l'Eurocup, partit importantíssim perquè està amb un balanç negatiu de dues victòries en 6 partits, 15 hores després d'arribar a Trento, que està al nord del país, al nord d'Itàlia, d'aquestes 15, treu-li 7 o 8 com a mínim de descansar i de dormir, doncs deixen aquesta diferència entre l'arribada i el descans del conjunt de Badalona i aquest partit. Va trigar 11 hores en sortir de l'aeroport del Prat al conjunt verd i negre.
A veure com tenim l'expedició, anem fins a Trento, tenim el director esportiu de la penya, el Jordi Martí. Jordi, hola, bona tarda.
Bona tarda.
Vaya odissea de viatge, no, Jordi?
Doncs sí, una miqueta el que és. Ha de ser un viatge tranquil, vaja, una miqueta llarg, perquè fas un avió i després 3 hores i escaig d'autocar, doncs es converteix, doncs que algú es va llevar a les 7 del matí per arribar a l'Olímpic i anar a l'aeroport i arribem aquí a Bolònia a 2:45 de matinada.
Perquè vosaltres el vol a quina hora el teníeu?
Nosaltres 10:45, que era el primer el vol, i a principi arribàvem, és un vol d'una hora 30 aproximadament, i després teníem l'autocar, i després, clar, es va anar ajornant el vol, vam tenir, penso, doncs, a les 2 hora programada, després es va convertir, no, 12 primer, 2, 4, 6:45, crec, i fins al final a 7:45 que es va convertir, que sortíem de Barcelona.
No? A 7:45 veu sortir de Barcelona. I com deies, arribeu a Bolònia i després de Bolònia a Trento encara teniu una bona estona per carretera, no, Jordi?
Sí, i a més va haver-hi ja l'anècdota final, que estàvem a l'avió i anàvem ja a sortir i de cop ens van dir que igual hi havia 3 hores de retard perquè aquí a Bolònia hi havia molta boira i no es podia aterrar. L'avió, jo crec que no sé si el clan de la gent va ser suficient perquè al cap de 20 minuts vam sortir. No ho sé, però sí. I és veritat que quan vam arribar a Bolònia hi havia moltíssima boira. Sí. És a dir, que també té mèrit el pilot que va portar avió i va aterrar moltíssima boira que hi havia.
O sigui, a l'hotel a Trento a quina hora arribeu?
A 2:45 de matinada, aproximadament.
O sigui, us veu llevar a les 7 del matí i veu arribar a l'hotel de concentració a les 2:30 de la matinada. Déu-n'hi-do.
Sí, sí. A més, com diu el Jordi, ja l'equip, perquè veien tot el temporal que ahir teníem a sobre de casa nostra, va arribar a les 8 del matí a l'aeroport ja amb certa previsió, 2:45 abans de que sortís el vol. El que hem de comentar i fer una reflexió és que en aquest món, no dic en aquest país, en aquest món
no s'atura res, per un motiu o per un altre, i no estic comparant, però la lògica diu que si arribes al teu hotel, que a més estem parlant d'arribar a un hotel que no és a casa, sinó que està fora, òbviament, a 2:45 de la matinada i tens un partit a les 8 del vespre avui, la lògica diu que aquest partit no s'hauria de jugar avui. Jo pregunto, us heu plantejat, heu fet gestions per dir, escolta, passem-ho a dimecres. Recordo que l'Eurocup és una competició que està tutelada, que depèn de l'Eurolliga. Aquesta gestió s'ha fet o l'heu valorat?
Aviam, nosaltres ahir, durant el ja migdia tarda, vam fer una trucada a Eurolliga de dir, estem en aquesta situació, ja no sabem si acabarem sortint o no. Vull dir, les possibilitats ja de volar el dia següent no eren fàcils, no hi havia possibilitats. I el que sí que ens van dir des d'Eurolliga que busquéssim alternatives des de volar des d'altres llocs. És a dir, poca facilitat, no? O poca...
Poca
idea
no,
de canviar-ne, no? Mm. I també és veritat que anem tots a tope amb dates, amb els calendaris i així, i entenc que per teles i tot és molt complicat, però sí que és veritat que a l'única consulta que... Bueno, més que consulta, exposant quina situació som, ens van dir, doncs, mireu de buscar alternatives per anar cap allà. I, bueno, al final estem aquí i a les 8 jugarem i intentarem estar el millor possible.
Sí, sí. Facilitats, òbviament, cap. Les solucions les ha de donar, perquè estem parlant, jo com a mínim entenc això, d'una situació excepcional, la competició, que per això s'encarrega d'organitzar, en aquest cas, l'Eurocup. Vull treure una mica de ferro de l'expedició. Qui ho porta pitjor? Qui ho ha portat pitjor?
No ho sé. La veritat és que és un bon grup. Crec que no és fàcil, no? Perquè al final és gent molt gran i que tot un dia a l'aeroport, i és que a més no, vas tot el dia malament, perquè si et diuen no, és que fins i tot vam arribar, vam haver d'ajornar el dinar que teníem a l'hotel, preparar un dinar a Barcelona, però clar, inclús teníem un dinar que si ho haguéssim sabut l'haguéssim fet entaulats i calent, no? I teníem un dinar com a pícnic per poder menjar quan arribéssim a l'autocar, no? I bueno, doncs vam mal menjar, diem, mal descansar i això, però el grup en general ja hem fet inclús amb el viatge a Xina, que també ha sigut molt llarg. Crec que tenim un molt bon grup, la gent està positiva i entén la situació i està sumant, o sigui que no, amb això molt contents amb la gent que tenim i està molt agrupada i molt positiva per tirar endavant.
Molt bé. Doncs és evident que no ha estat la millor manera d'arribar al partit, però a competir de la millor manera possible, que el partit és important, estem pendents. Jordi Martí, director esportiu de la penya, gràcies i sort, eh?
Moltes gràcies a vosaltres.
Acabarem amb motor, que ja és oficial. Montmeló acollirà el darrer gran premi de la temporada de MotoGP. Edu Badia, bona tarda.
Hola, Joan, bona tarda. I portarà el nom de Gran Premi Solidari de Barcelona. Era un secret a veus, ja és oficial, amb el títol encara per decidir. Montmeló acollirà l'última prova del Mundial de MotoGP, ha cancel·lat a Xest pels tràgics efectes de la dana. La cursa canvia d'escenari, però no de data, es manté la prevista d'aquí 15 dies, la del cap de setmana del 15 i 17 de novembre. L'empresa Dorna va demanar el passat diumenge que el circuit de Barcelona-Catalunya fos la seu de l'última prova del Mundial per un tema de proximitat logística i geogràfica, i només faltava l'hoquei definitiu que s'ha donat aquest matí. Parla el director esportiu de MotoGP, Carlos Ezpeleta, als companys de Dazón.
Pensamos que es el mejor, la mejor ubicación posible, tanto por cercanía a lo que ya había planeado, pero también para los aficionados del punto de vista logístico, y pensamos que se puede celebrar un evento que será siempre por Valencia, que intentaremos ayudar lo máximo que podamos, no solo desde Dorna, pero toda la familia MotoGP, a la situación que se está viendo en Valencia, y poder celebrar el final de temporada que el Mundial se merece, i des d'ahir poder ajudar tot el que se pueda.
Montmeló ja va acollir la sisena prova del Mundial. Les altres opcions per substituir el Gran Premi de la Comunitat Valenciana eren Jerez i Qatar. A falta d'un Gran Premi, l'espanyol Jorge Martín li treu 24 punts a l'italià Pecco Bagnaia després de l'apassionant cursa de Malàsia.
Hail Superstorm!
No posis aquesta cara, Badia.
Vaya flow, eh? Això
és el número 1 de Spotify ara mateix a Països Baixos. El tema es diu Damage. o de maig. I el perpetra, Noah Lang, sí, el jugador del PSV Eindhoven, en col·laboració amb un altre artista, doncs Noah Lang, a més de fer gols amb el PSV Eindhoven, està aquí el document, Batllori, sí, és número 1 de Spotify. Mira, a Països Baixos. Però, escolta, que no se'ns vagi al limbo al moment Nostra Pacus de Quique Iglesias a Tiempo de Español.
Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, buscamos el jugador estrella, Quique, para ti el jugador estrella del Español en estos 30 minutos.
A ver, es complicado. Tejero.
Pues, mira, no, pues Tejero acaba de perder un balón, balón para Valde, ojo Valde, Valde para Olmo, va a chutar Olmo, el tercero.
Lo siento.
El tercero.
Y pues, va a decir Tejero por decir, pero claro, lo siento.
Doncs això.
Amb tota regla.
Amb tota la regla. Recuperem avui el Chiclana Osasuna sense Vicente Moreno.
Tots a temps avui al Tiempo de Juego, que hi ha Champions. Que vagi molt bé, fins demà.